cantautor en català que es diu Sense tu, mi vaquerita. El cantant veneçolà de, que fa 21 anys va saltar la fama amb No rompes mi corazón, va viure 15 anys a Corbera, i ahir va passar pel món a RAC1, on va dir que si ha fet una cançó en català és per l'estima que li té a la terra.
Llevaría con mucho orgullo el hecho de poder cantar con el idioma en catalán y que la gente, pues de alguna manera, que obviamente se conoce mundialmente el idioma catalán como el inglés o como el francés, la gente pueda decir, hostia, ¿de dónde eres? Y yo decía orgullosamente, pues soy de Cataluña.
I per cert, avui, aquest matí al món a RAC1, a partir de 11:45, descobrirem el projecte musical de l'actor Nau Albet. L'actor i dramaturg Nau Albet s'ha unit a Adrià González en el projecte anomenat Killing Cactus, grup amb el qual aquesta parella experimenta amb el hip-hop o l'electrònica en composicions com aquesta, Death Boy. A partir de 11:45 descobrirem la nova aventura musical d'aquest talent del teatre i de la interpretació, que és en Nau Albet. I el podcast L'Escorxador s'ha convertit en la millor estrena d'aquest 2022 a RAC+1, el format d'humor i entreteniment que presenta batalles dialèctiques sense miraments entre diversos professionals de RAC1. Ha estat un èxit de descàrregues a l'APP de RAC1 com a YouTube. La primera temporada ha comptat amb gent com Toni Clapés, Vicenç Martí, Aleix Pariser, Marta Ramon, Marcelí Virgili, Martí Oliveres, Abel Caral, Albert Bermúdez i Armand Maravall. Al capdavant de L'Escorxador hi ha Guillem Estadella i a banda hi ha un jurat que s'encarrega de decidir el guanyador de cada combat. El formen l'Ernest Codina, del Matina Codina, la Mònica Usart, l'Albert Buscarons, el coordinador de RAC105. Podeu escopar els tres capítols a l'APP de RAC1 i veure els combats en vídeo al canal de YouTube de RAC1. I a la resta dels esports amb Repsol, d'aquí uns moments, vinga, van dos minuts. Seguim. Val. A la resta dels esports dèiem que Repsol, a banda de les pilotes d'or d'Alexia Putellas i de Karim Benzema, avui l'actualitat també passa per el futbol de primera, que hi va tancar la novena jornada amb un Villarreal 2, Osasuna 0. Avui torna el futbol amb la jornada 10, que és intersetmanal. A les 7, Sevilla-València, a les 8, Getafe-Atlètic de Bilbao, i a les 9, Atlètic de Madrid-Rayo Vallecano. Recordeu que el Barça, el Girona i l'Espanyol jugaran dijous i demà ho farà el Madrid. Mentrestant, els clubs de primera i de segona han aturat l'amenaça de vaga pel seu desacord sobre unes modificacions a la llei de l'esport proposades pel PP. Ahir va haver reunió d'urgència entre el govern d'Espanya i els equips opositors, que són tots menys el Barça, el Madrid i el Bilbao, i ara la cosa es resoldrà, sembla que per la via del diàleg. I tot això el dia que arrenca la NBA, amb els dos primers partits de la temporada regular, els Boston Celtics reben els Sixers a 2:15, hora catalana, mentre que els vigents campions, els Golden State Warriors, jugaran a casa contra els Lakers de LeBron James, de Los Angeles, a 4:00. Els dos partits, vamos.
Què es podria fer amb totes aquestes fulles seques? Podran tenir una segona vida i servir per produir res nou?
Sí. Podem donar un segon ús a aquestes fulles. A Repsol fomentem l'economia circular i donem una segona vida als residus, amb projectes com ara la fabricació de biocombustibles avançats a partir de restes vegetals. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol. Inventem el futur.
El temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usart. Bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Avui encara pujarà més la temperatura i fins i tot en alguns punts del país arribarà als 30 graus.
Sí, de fet, ahir es van arribar als 28 graus, per exemple, en alguns punts de les Terres de l'Ebre, 28 graus a Aldover i també a Vinebre, i avui aquestes temperatures, com deies, podrien arribar als 30 graus cap al Pla de Lleida i també l'interior de l'Ebre. A la resta, per sobre dels 25, a gran part del país, i amb aquests núvols baixos i aquestes boires que hem tingut ja només començar el dia i que es mantenen a aquesta hora, en trams de la costa, del prelitoral i també sectors de la Catalunya central. Aquests núvols podrien deixar al matí 4 gotes, però després es desfaran a mesura que avanci el dia i aquesta tarda farà més sol a tot arreu. Temperatures ara mateix al voltant dels 20 graus al centre de la ciutat de Barcelona, 19 graus a Tarragona, 16 a Lleida, 14 a Girona, 20 graus a Roses o 19 a Falset. Demà puja encara una mica més la temperatura amb un cel enterbolit, mig ennuvolat i a la tarda amb algun ruixat al Pirineu de Lleida, i a partir de dijous afluixa, podríem dir, aquest ambient tan càlid. Entre dijous, divendres i dissabte baixant entre 5 i 6 graus les temperatures, però tot i això estaran per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. A partir de dijous, amb algunes pluges també cap a Ponent.
Colpeja més fort amb la raqueta.
Ai, em fa mal el colze.
Doncs el dolor ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I el trànsit.
La xarxa de concessionaris d'automòbils Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
Anem a comptar cotxes, com cada matí des del RAC, com cada matí amb l'Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia, continuen les cues per les principals incidències del matí. D'una banda, l'accident a la C58 a Montcada i Reixac en sentit sud provoca encara 6 quilòmetres de congestió i s'ha obert el carril Busbao per tots els vehicles. També hi ha hagut un accident a la B23 al tram de Molins de Rei en sentit nord, que manté un carril tallat i 4 quilòmetres més de circulació lenta. I finalment, encara parlem de l'avaria d'un vehicle al tram d'Avinyonet del Penedès a l'AP7, que també ha fet tallar un carril i acumula algunes aturades. I pel que fa a la resta de la xarxa viària, hi ha retencions habituals a l'A2, la C32 i la B23 en direcció a Barcelona i també els trams del Vallès a l'AP7 en els dos sentits de la marxa. Finalment, comenta també que on hi ha més cues encara és a les rondes, amb dues pràcticament amb tot el tram en sentit Llobregat amb retencions. És tot des del RAC. Molt bon dia.
El nou Honda Civic ha arribat per sorprendre't. El mateix esperit esportiu de sempre amb un potent motor de 184 cavalls i un consum de només 4,7 litres gràcies a la seva tecnologia full hybrid autorecargable. Demana la teva prova a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i viu una experiència de conducció única. Nou Honda Civic, l'híbrid més esportiu.
I a les 9 i 6 minuts acabem els apunts aquí al món a RAC1 parlant de jocs de paraula, perquè una fleca de Califòrnia ha homenatjat l'actor Harrison Ford recreant en pa una de les escenes més recordades de Star Wars, l'Imperi Contraataca. És aquella que Darth Vader ordena congelar en carbonita a Han Solo. La fleca ha fet una rèplica de l'actor sobre un pa enorme i ha titulat la seva creació Pan Solo. És clar. Bravo. Et dona peu a recordar alguns dels noms de productes i establiments més enginyosos. Per exemple, les hamburgueses de Kevin Bacon. Els millors entrepans de llom, el Dalai Lomo. O un altre cèlebre local d'entrepans, el Bocadilly Circus. També hi havia aquella empresa de menjar a domicili, Catherine Hepburn, o els famosos pollastres a l'ast, Marco Pollo. Nosaltres ja fa temps que ens volem afegir a aquesta tendència i volem canviar el nom del diàling. Des de la redacció proposen que es passi a dir en honor al Bartolí, Ramon a RAC1.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu, siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Avui en gira les tertúlies del món a RAC1 en farem una primer... l'habitual, Bernat de Déu, Lola García, Toni Aire, Joan López Alegre. Avui anirà cap a 9:45, les 10 del matí. I d'aquí uns moments en farem una primera sobre la crisi dels Mossos d'Esquadra. Avui quatre persones que en saben molt, tenim grans periodistes al país que dominen el tema policial, a molts mitjans, podríem parlar els que avui no són aquí, des de... n'hi ha molts. N'hi ha d'altres que avui estaran amb nosaltres, el cap de Societat de RAC1, el Benet Iñigo, la Maica Navarro, periodista de La Vanguardia, la Rebeca Carranco, periodista del País, i l'Anna Ponsí, periodista de Successos i directora de continguts de True Crime Factory, que és qui fa l'exitosa sèrie Crims a TV3. Doncs bé, amb ells volem parlar de la crisi dels Mossos d'Esquadra, i el primer que els hi volem preguntar, el que em fa il·lusió que ens expliquin, és què ha passat per arribar a aquest punt? És a dir, per què està passant això? D'aquí uns moments seuen en aquest estudi.
Nova llei de pensions.
Què guanyo jo per continuar treballant més enllà de la meva edat de jubilació?
Tens dues opcions. La primera, per cada any extra que treballis, la Seguretat Social t'incentivarà amb entre 5.000 i 12.000 euros. Aquesta quantitat, multiplicada pels anys treballats, se t'abonarà en un sol pagament quan et jubilis. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Govern d'Espanya.
Rosa Moreno.
Elèctric.
Alt o baix?
Sub, sens dubte.
Urbà o viatger?
Tots dos.
El príncep blau.
També pot ser vermell o blanc.
La teva cita amb el destí és als Fast Date Citroën. Sent la fiblada de l'amor fins al 20 d'octubre. Amb estoc disponible i a més no paguis fins a 2023. Citroën. Finançar-lo amb PSA Financial Services. Condicions a Citroën.es.
Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900-264-350. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Des de Parlem, l'operadora de telecomunicacions de Catalunya, t'oferim la millor tarifa perquè parlis català molt més per molt menys. Fibra, fix, dues línies de mòbil i la nova televisió Premium de Parlem des de només 39,95 euros al mes. Informa't en el 1713 o parlem.com. Parlem, perquè és la nostra.
El doble de vacances, doble el sou, el doble de megas, el doble sempre, sempre agrada més. Per això, si vens al teu servei oficial Peugeot aquest mes, et fem un 2x1 en pneumàtics, Pirelli i Continental. Consulta'n les condicions a Peugeot.es. Peugeot Service.
Peugeot.
Xarxa de serveis oficials Peugeot de Catalunya.
Aquest dimarts a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 70 milions. I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 70 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
9:12. Què està passant als Mossos d'Esquadra? Perquè el Departament d'Interior ha destituït el cap del cos tot just 9 mesos després d'haver-lo nomenat. Com pot ser que en 5 anys els Mossos hagin vist desfilar 7 comissaris en cap? En parlem amb 4 dels periodistes que més bé coneixen la policia de Catalunya, el cap de Societat de RAC1, Benet Iñigo. Bon dia, Benet.
Bon dia.
La periodista de La Vanguardia, Maica Navarro. Hola, bon dia, Maica.
Què tal? Bon dia, Jordi, bon dia, companys.
La Rebeca Carranco, del diari El País. Hola, Rebeca, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Anna Ponsí, directora de continguts de True Crime Factory. Hola, Anna, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos a tots quatre. Aviam, Benet, m'agradaria que poguessis explicar, així d'entrada, perquè la gent ho pugui entendre, què ha passat per arribar a aquesta situació. És a dir, què està passant en el cos dels Mossos i a partir d'aquí ens deixaven a tots.
Mira, jo crec que aquí s'han ajuntat i han acabat esclatant diferents factors. Unes qüestions polítiques, fins i tot algunes macro, des del 155, el relleu de Trapero, la polèmica per l'actuació dels Mossos en les protestes post-sentència, etc, que hi ha hagut una tensió política entre el cos i el departament i les direccions diferents que hi ha hagut al Departament d'Interior, també les afinitats polítiques d'uns o altres comissaris i els seus vincles amb el departament, i per altra banda també hi ha unes qüestions personals de relació entre els diferents comandaments del cos. És a dir, en aquesta crisi d'ara, aquesta destitució d'Estela, hi juga un paper la política, les bones relacions que poguessin tenir el número 1 o 2, Eduard Sallent, amb el director de la policia i la cúpula del departament, unes bones relacions que, diguem-ne, deixaven una mica al marge a qui era el número 1, i també a qui ha jugat un paper les relacions enverinades que s'han anat creant entre Josep Maria Estela i Eduard Sallent, que han arribat a un punt de tensió, doncs, que pràcticament feia impossible que continuessin treballant junts.
Avui la Maica Navarro escriu a la Vanguardia, a l'apertura de la secció de política, que les és a dir, llegeixo el que dèiem. Què va deixar de fer Estela per deixar ser l'home de confiança d'Esquerra Republicana als Mossos? Dir prou, deixar de fer veure que manava quan qui liderava l'organització eren Sallent i Ferrer, entremetent-se en qualsevol decisió de caràcter operatiu o en criteris polítics, explica un comissari. Ella diu, la Maica diu que Interior la reflexió és una altra, i diu que Estela va deixar d'estar al comandament, no va ser capaç de liderar i va acabar més preocupat de la seva permanència que del dia a dia. Sigui com sigui, escriu la Maica, Estela, el policia format al territori, fill de pagès que no havia travessat mai els passadissos de Gara, no va trigar a descobrir que ni manava ni el deixarien fer. I entenguis per manar, triar el seu equip, poder dissenyar la política comunicativa o fer entendre als polítics que en matèria de policia judicial no hi ha criteri polític que valgui. Maica, tu mateixa, ens explica, sisplau.
Doncs, vaja, què més afegir amb això? Les últimes hores he hagut d'escoltar algú que ens donava com... volia fer entendre o jo crec, o volia confondre a la gent explicant, definint com a ingerències polítiques, doncs, allò que es diu marcar les línies polítiques del departament. Això no són ingerències polítiques. Evidentment, el conseller d'Interior, el partit que governa, està obligat a marcar la política de la conselleria. Marcar la política de la conselleria és, per exemple, apostar per una política de feminització, marcant i deixant espais de quotes femenines als concursos d'accés al cos o als concursos d'accés. Segurament un govern del Partit Popular no es plantejaria mai marcar una quota del 40% per dones a la policia, com també ha fet el govern de l'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona amb la Guàrdia Urbana. Això és fer política. Prioritzar els plans de prevenció o sigui que el departament insti a la prefectura de Mossos a potenciar un pla de prevenció per polítiques contra les violències masclistes. Això és fer política. I, per exemple, també és fer política comprar unes embarcacions milionàries per una policia marítima que no té competències en comptes d'invertir en material per seguretat ciutadana. Això també és fer política. Com és fer política, no afegir ni un sol mosso en 10 mesos a l'Unitat Central d'Anticorrupció. Això també és fer política. La ingerència és una altra cosa. La ingerència vol dir que en política judicial, quan els Mossos es fan de policia judicial, aquí no pot haver ingerència alguna. I ahir, en aquest mateix estudi on esteu vosaltres ara mateix, on estem tots nosaltres ara mateix, un conseller d'Interior, en Miquel Samper, va explicar i va assegurar i va denunciar que comandaments del cos de Mossos d'Esquadra havien paralitzat i obstruït investigacions judicials. I 24 hores després, aquí no passa res, i l'acusació és molt greu.
Unes declaracions, per cert, Maica, que des de dins del cos, comandaments que no estan, diguem-ne, involucrats directament en aquesta batalla, que no, diguem-ne, que no són hooligans ni d'uns ni d'altres, van veure amb molta preocupació, en part perquè, per això, no?, perquè diuen quina imatge estem donant davant Fiscalia i Judicatura, que ha costat molt refer els vincles i les confiances entre aquestes institucions i els Mossos, quan un exconseller d'Interior doncs diu tot el que va dir, alguns creuen que d'una manera més exagerada, altres que menys exagerada, però que, diguem-ne, que el que temen és la repercussió que això pot tenir de cara a la ciutadania, per una banda, i de cara a jutges i fiscals, de l'altra.
Només una coseta sí. Molt petita, abans que parli la Carranco i la Ponsí. Jo estic ara a la Ciutat de la Justícia i estic entrant per telèfon. Ahir també hi era a la Ciutat de la Justícia i també n'asseguro que nombrosos fiscals van demanar allà dades d'interès de què estava passant. Què estava passant? Perquè, com deia molt bé el Benet, és policia judicial. I és policia judicial. I si el polític no vol que la policia faci determinades coses, hòstia, tens les lleis, canvia la legislatura. Fer política és que Mossos d'Esquadra no faci servir pilotes de goma, per exemple. Això és fer política, i això marca la política un departament i un govern. L'altra cosa és ingerència.
Rebeca Carranco i Ana Ponsí. Rebeca.
Jo el que diria, a més de tot el que ja han explicat ells, és que per mi el que suposa la destitució del comissari en cap, al final és un fracàs del Departament d'Interior. El Departament d'Interior decideix treure Trapero perquè oficiosament el que considera és un comandament que no respon a les nostres directrius legítimes de direcció del Parlament, del Departament. Posa a Josep Maria Estela i acaba cessant-lo pels mateixos motius. Llavors, hi ha una qüestió d'ingerències polítiques? Està clar que sí, legítimes i il·legítimes, això aquí està al davant, no?, de fins on i com, però és cert que si Esquerra decideix assumir una carpeta que és especialment delicada, i ho sabem, com una proposta de govern forta, ara mateix ha fracassat i no han sortit a explicar-ho. Que això és una cosa bastant incomprensible. El conseller d'Interior cessa, destitueix a dos caps del cos en menys d'un any, els Mossos estan en una situació d'inestabilitat total, han tingut 7 caps en 5 anys i ningú dona una explicació pública. L'única explicació ha sigut una nota de premsa amb dos paràgrafs informant exclusivament de la destitució sense cap mena de motius i després totes les explicacions off the record que es puguin donar, però públicament no hi ha hagut cap explicació.
No, i que a vegades les explicacions també sonen una mica excusa, no? Això de Estela era reticent a la feminització del cos perquè, doncs, quan s'havien d'escollir comissaris, en lloc de 4 dones i 2 homes, potser en volia 2 i 4 o 3 i 3.
La proposta final és 3 i 3.
És 3 i 3.
Tampoc s'hauria de faltar la veritat.
Però vull dir, agafar-se a que és reticent a la feminització perquè proposa una comissària o un comissari, és un detall molt petit, per dir-ho així, no? Quan hi ha totes les quotes, totes les promocions, etc. És a dir, bé, és evident que hi ha arguments que costen de creure. Segurament és la gota que fa vessar el got, però hi ha justificacions que no s'entenen del tot.
Anna Ponsí.
A mi la sensació que tinc és que ens han volgut aixecar una mica la camisa tots plegats. Quan es va fer aquella famosa roda de premsa del canvi en el que es va destituir a Trapero, jo crec que no tenien cap manera d'explicar amb coherència doncs, aquella destitució fulminant del major. I aleshores se'ns va vendre aquella coralitat enfront d'un personalisme que tenia Trapero, no? De fet, és conegut per això, no? Llavors se'ns va vendre aquella coralitat i aquella feminització que ara deia en Benet, una feminització molt relativa, no? amb una intendent, una portaveu inspectora, però que més enllà de la foto tampoc hem vist fins a quin punt els han deixat manar, no? Llavors jo crec que ens van voler fer creure una mica que aquest era el lideratge, el de la coralitat, però que en realitat al final qui ha acabat manant, perquè a més és que me'n recordo que ho vam dir des del primer moment, que qui estava manant o manaria l'ombra seria el comissari Eduard Sallent, que a més té molta experiència, perquè ell va ser cap, a més en un dels moments més convulsos que ha patit la policia, perquè es va quedar sola, me'n recordo perfectament, durant els aldarulls post-sentència, en aquell moment els policies es van quedar sols perquè l'aleshores president Quim Torra, i ho recordareu, i Aragonès també, estaven com una mica més a favor quasi dels manifestants que no de l'actuació de la policia, no? Llavors, a mi em sembla que al final Sallent ha anat guanyant la partida a Estela, l'ha anat guanyant perquè té doncs, aquest suport incondicional també del director de la policia i que al final s'hi ha acabat afegint també el conseller, perquè jo vull entendre que qui porta Estela a Egara és el conseller Elena, i ara és qui li perd la confiança perquè què? Perquè no acaba ballant el seu so, perquè li diu jo no estic massa d'acord amb això que ens esteu demanant, no? Per tant, jo penso que al final Estela, tant pel seu tarannà, com dèieu, que venia de poble, per dir d'alguna manera, per la seva inexperiència, això, en els passadissos, ha acabat quedant arraconat, però al final ell també fa aquest pols en el dia d'ahir i li diu al conseller que ell no vol dimitir perquè ell se sent que té el suport dels comandaments. Jo me puc imaginar que va rebre molts missatges de gent que li deia, escolta, estic a favor teu, endavant, no? Llavors ell, a partir d'aquí, diu, pues, si m'heu de fer fora, em feu fora vosaltres, jo no penso marxar, no? Que algú pot interpretar que això és un gest, doncs, el de no marxar estrany, no?, quan tu has fet aquest pols, però realment em sembla que se sent arraconat i al final diu, pues, si em voleu fer fora, em feu fora. I no és gens menor aquesta carta de comiat. Jo no recordo cap altre cap, en situacions molt delicades, que parlés de mesquinesa. Mesquinesa, jo ho vaig estar buscant, i és l'antònim de generositat. I clar, la generositat suposo que esperava ell amb aquest govern coral que se li va vendre.
Ara comentava el Benet les declaracions d'ahir, vaja, les declaracions de la tertúlia que feia ahir Miquel Samper aquí al Món a Recull, que passava avui amb tota la seva integritat el que havia dit el que havia estat conseller d'Interior. Evidentment, ja l'oposició s'ho capà amb aquest tema. En aquests moments hi ha el primer secretari del PSC, Salvador Illa, amb una entrevista amb l'Ariadna Oltra als matins de TV3, i ha exigit al conseller d'Interior que doni explicacions urgents.
Em sembla inaudit que un nomenament que ell fa, sembla fa 9 mesos, el destitueixi ahir i no expliqui res. Jo crec que, a més, havia de sortir també ahir el president Aragonès a donar explicacions. Es ventiva amb un comunicat de 3 línies, no? Jo crec que això no és manera de tenir respecte per la ciutadania de Catalunya, no?
Reprovarà el conseller, el PSC?
Anem a veure, jo vull que s'expliqui. Vull que s'expliqui. I no descarto res, no?
L'exconseller d'Interior i, mentrestant, i diputat d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, creu que Miquel Samper hauria de denunciar el que va explicar ahir el Món a RAC1 a la Fiscalia i no, diu literalment, a una tertúlia radiofònica. Ho ha dit a Ràdio 4.
I consta vostè que això passa al cos dels Mossos?
Jo no m'he atrevit mai a fer una afirmació com aquesta. Si ell coneix que això és així, jo crec que l'àmbit on ha de dir no està en una tertúlia radiofònica com la Fiscalia. Si ell coneix que és així, i més sent membre doncs el Consell de Garanties Estatutàries de la Comissió Jurídica Assessora, vull dir, jo li dic, jo no m'atreveixo a fer afirmacions del calat que va fer doncs, l'exconseller Samper, perquè si les fas les has de demostrar.
Samper ja ha contestat. A TV3, el també exconseller d'Interior diu que ho faria si en tingués proves.
Jo no tinc proves. És que fixi's que jo li estic parlant en tot moment de les coses que he escoltat que diuen els caps de policies de Mossos d'Esquadra. Jo no en tinc cap ni una. Jo ja vaig deixar una denúncia posada a Fiscalia quan vaig marxar. D'un tema que sembla ser que és el que s'ha intentat aturar la seva investigació. Però jo vaig fer la meva feina. Jo vaig sortir com a conseller, vaig percebre una irregularitat perquè m'ho van dir dos lletres del meu departament i el que jo no podia fer era aturar aquesta investigació en la mesura en què dues persones del meu departament m'estan dient que veuen que hi ha una irregularitat.
Quin és el tema, Rebeca?
Ell s'està referint al manteniment de cotxes de bombers, que és una cosa que al final investiguen els propis Mossos. Però diu, ell no tinc proves. El que sabem fins ara és que qui va ser el cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra, l'intendent Toni Rodríguez, que va ser apartat fulminantment i posat a Rubí d'una manera absolutament provisional en un lloc que està per sota de les seves atribucions com a intendent, ella que explica la denúncia del seu cessament és que hi ha un moment on qui era comissari en cap en aquell moment, Eduard Sallent, quan ella està investigant a Miquel Buch per l'escorta de Carles Puigdemont a Brussel·les, hi ha un moment que mitjançant persones interposades li demana les diligències sobre aquell cas. Llavors, el que expliquen és que ells s'hi neguen i a la denúncia el que consta és que finalment ells tenen accés a aquestes diligències. Llavors, això està per escrit. És veritat que això ningú ho ha portat a la Fiscalia i és veritat que el que va dir el conseller preguntat per això a TV3 és que el comissari Sallent ho nega rotundament, que això fos així, no? Però sí que hi ha denúncies concretes sobre això.
I el que sabem també és que Toni Rodríguez, quan estava investigant tant aquest cas del que afecta el conseller Buch, que era el seu cap directe, com en el cas de Laura Borràs, que són els de l'Institut de les Lletres Catalanes, que són els dos casos, diguem-ne, que més cua han portat en aquest sentit, sabem que va arribar a demanar empara al TCJ per, diguem-ne, blindeu-me, protegiu-me, mentre jo investigo això, que, no, que els meus superiors no em puguin, diguem-ne, prendre represàlies d'alguna manera. No? Aquests són els dos casos als quals es referia Miquel Samper, que jo ahir quan el sentia en directe, Jordi, pensava, ostres, el que està dient és molt greu, ho està probablement també amplificant sense treure gravetat aquests fets, però està portant això a un extrem qüestionant tota l'estructura del cos de Mossos d'Esquadra.
És bastant probable, Maica Navarro. De fet, ella, la Maica ara ho apuntava i també ho escriu avui a La Vanguardia, que ahir la Fiscalia es posava les mans al cap i és probable que la Fiscalia pugui entrar després d'aquestes declaracions d'ahir de Miquel Samper. Has de comentar alguna cosa més, Maica?
Bueno, això no sé fins a quin punt la Fiscalia entrarà o no entrarà amb les explicacions d'ahir del Miquel Samper i, com recordava la Rebeca, aquesta denúncia al contenciós on l'intendent Rodríguez escriu blanc sobre, negre sobre blanc tot aquest relat que, de fets, que, segons el conseller Elena Sallent, li ha negat en privat. Però jo incidiria en el tema de les explicacions. Jo ahir no vaig aconseguir que ningú d'Interior m'expliqués per què cessava Elena. Per què cessava Elena, però una explicació pública. És a dir, sí, off the record t'expliquen que, bueno, a més, amb molta cruesa, no? que últimament s'havia convertit en un comandament ausent, que no estava al CECOR, que pràcticament era Eduard Sallent qui havia de liderar-ho tot perquè ell estava més preocupat de mantenir el càrrec que no pas del dia a dia del cos. Però és que fins i tot a la reunió de 15 minuts que Elena manté amb el comissari Estela al despatx d'Interior, el comissari Estela li demana explicacions al conseller de per què em cessa, què he fet, què no he deixat de fer. I em recordo perfectament, és la mateixa conversa que va tenir amb el major Trapero. Què he deixat de fer? O sigui, en què m'he bunqueritzat? Què he deixat de fer? I bueno, al final ho vam acabar publicant tots. No havia volgut posar-li una escorta a l'Oriol Junqueras, sinó... Sí, era... Escolti, no és que jo no vulgui posar una escorta al senyor Oriol Junqueras, és... El senyor Oriol Junqueras vol l'escorta? Anem a fer un anàlisi de risc de si el senyor Junqueras requereix una... Està en una situació de risc. I els informes dels tècnics van dir que no. Tot i així, es va posar contra vigilàncies, reforçar la presència de seguretat ciutadana en alguns actes, entre això amb el conseller Samper, entre el senyor Elena al capdavant de la conselleria i tornen a demanar escortes per Junqueras. I el major Trapero torna a fer el mateix plantejament. Bueno, doncs fins, això va dir que no, sí. I és una ingerència política que demanar i que immediatament es col·loqui perquè sí, amb un dirigent polític escorta, doncs això és una ingerència política. I el
estem parlant d'Oriol Junqueras, ja dius, Maica?
Sí. I el comandament del cos té legitimitat per dir a un polític que no? Té legitimitat per dir que no? Escolta'm, el major Trapero té legitimitat i el comissari Elena ha de dir que no, quan entén que, que allò que està demanant vulnera l'objectivitat, la neutralitat que ha de tenir el cos, o es converteix en una demanda partidista o política. Com va dir que no en el seu dia, el jutge d'instrucció número 1, el senyor Aguirre, quan li va demanar punxi'm els telèfons de tots els guàrdies civils de l'ECO, i va dir, no, si vostè vol, em ordena per escrit que ho punxi, i no ho va fer. I aquesta vegada li va dir el director, si vols posar escorta a Junqueras, m'ho demanes per escrit i ordena'm que la col·loqui, però no facis que jo com a policia ho faci com a criteri. I aquí esta és una mica la línia, i clar, no ens expliquen per què, què ha deixat de fer, què volia Estela. Ostres, volia controlar la política comunicativa del cos de Mossos d'Esquadra. Volia controlar la política comunicativa, que no és una cosa menor. No és menor.
Hi havia una pinça entre Eduard Sallent i Pere Ferrer per puntejar el comissari en cap? Repeteixo, Eduard, no Eduard Sallent és el número 2 el número 2 d'Estela. I Pere Ferrer, el director general de la policia. Hi havia pinça entre els dos?
Que s'ha mantingut durant tot aquests canvis de conseller. No era una pinça per saltejar, era una pinça per ningunejar. O sigui, per la relació de Pere Ferrer, del director de la policia, amb el cap del cos, els últims 9 mesos, ha estat nula, inexistent. Nula.
Li podem
nula,
dir... El nom, diguem-ne, no fa la cosa... Digue-li pinça, el que és evident és que hi ha aquesta relació prèvia, diguem-ne, entre Sallent i Pere Ferrer. De fet, ja era el director quan Sallent va ser comissari en cap, i per tant, aquesta relació prèvia doncs existeix, és fluida, és constant, i Estela el que ho veu des del primer moment i veu que es prenen decisions i que hi ha converses que es tracten sense ell. I, per tant, aquí és quan comença doncs, a aixecar les orelles de dir aquí està passant alguna cosa, que jo sóc el cap i no em tenen en compte. Això és així.
Són les 9:32 minuts. Rebeca Carranco i Anna Ponsí. Rebeca.
A més, amb el tema de les explicacions, no?, que estaven dient ara, que ningú ha sortit a donar una explicació ni als propis protagonistes ni exteriorment a tots nosaltres, però tampoc a la pròpia prefectura. És a dir, ningú els ha convocat hores d'ara per explicar-los per què han cessat el comissari en cap. És a dir, internament tampoc ningú ha fet aquest gest.
Sí. Anna.
No, jo deia que aquí el més interessant seria que saber qui enverina, és a dir, qui enverina les relacions del conseller, concretament del conseller, amb els seus comissaris en cap, no? O sigui, jo recordo perfectament que quan va arribar el conseller Elena vam fer com una mena de trobada amb els periodistes, tots vosaltres hi éreu, i una de les primeres preguntes que li van fer va ser manté la confiança amb el major Trapero, i va dir que sí, que estava convençut i que li agradava la figura, i saps, era una sensació de hi confio, m'agrada aquesta persona. Al cap de poc ja vam veure que no, que caia pel seu propi pes. Després, ell mateix, com us deia, porta l'Estela i al cap d'uns mesos també l'acaba destituint. Llavors, també és molt, molt inèdit, no?, que un conseller es carregui dos caps de comissaria de tot el cos en menys de 9 mesos, o sigui, en 10 mesos. Llavors, aquí hi ha alguna història, hi ha algú que enverina aquest tipus de relacions, no?, entre el conseller, que se suposa que té molta confiança en una sèrie de persones, i després acaben caient pel seu propi pes. Parlàveu del tema de les ingerències, i un dels punts molt delicats que hi va haver amb el major Trapero i que també hi havia amb l'Estela és tot el tema dels desnonaments. És a dir, al final la policia, quan va fer un desnonament, ho fa per ordre judicial, i el que no volien és que el polític de torn els imposés de quina manera i amb quines unitats havien d'anar aquests desnonaments, si ho havia de fer Seguretat Ciutadana, si ho havia de fer la Brimo, si ho havia de fer l'Arro. la policia deia, això és una potestat policial, som nosaltres que hem de decidir amb quines eines anem a fer això, a menys que un jutge ens demani concretament com vol que ho fem. No el polític de torn ens ha de dir com ho hem de fer. Llavors aquest era un punt de fricció bastant important. I amb el tema de tot el tema d'Antoni Rodríguez i tot això, per mi també hi ha dos fets objectius, i és que es va fer una destitució fulminant quan encara gairebé no s'havia mogut ni res de la prefectura del major Trapero, i aquesta va ser una de les primeres persones a qui van enviar, com deia la Rebeca, Rubí. I l'altra és que hi va haver una proposta per blindar justament que els casos d'anticorrupció no anessin més amunt de la Comissaria General d'Investigació, és a dir, que es quedessin en aquell nivell i que el polític no hi pogués accedir. I si recordeu, hi va haver en aquell moment unes declaracions del conseller Elena que va dir que dimitiria, mal, allò va dir alguna cosa així com Déu em guardi de posar-me en coses de corrupció.
De fet,
no?
Llavors, va ser en aquests micròfons, va ser abans de tapar la corrupció, sí. em moro.
Sí. Em moro, exactament era aquesta la frase, molt bé, Benet. Sí, sí, vull dir que són episodis que si els vas sumant un darrere l'altre t'acaba confluint i t'acaba muntant una història que és més fàcil d'entendre, però que de forma aïllada costa una mica, perquè una de les preguntes principals que s'està fent la gent aquests dies, que no sap, no té per què tenir la informació de primera mà, és què està passant als Mossos? Què està passant? És el conseller, és el director general, és en Sallent, és l'Estela, què està passant?
Ara, hi ha una cosa que és evident, que és que hi ha un comissari, que es diu Eduard Sallent, que tant un conseller de Junts per Catalunya com un conseller d'Esquerra Republicana l'han col·locat al capdavant del cos. Estem parlant de Miquel Buch i ara de Joan Ignasi Elena.
Sí, sí, i a mi una de les coses que em sorprèn és que, diguem-ne, en aquest sentit, Esquerra, que és la primera vegada que assumia la cartera d'Interior, a mi ja em va sorprendre d'entrada que quan va arribar a la conselleria va canviar molts directors generals i, en canvi, el director de la policia va mantenir el que havia estat amb Buch i en anteriors etapes també estava a la conselleria. I, diguem-ne, que sembla que hagi com deixat a les mans del Pere Ferrer, del director de la policia, que no era, a priori, un dels seus, doncs el vincle, la gestió, el dia a dia amb els Mossos, no? És veritat que Sallent, la seva primera etapa va ser molt complicada i que va tenir molts problemes amb els polítics, també amb els polítics de Junts, que són els que l'havien col·locat allà. Les protestes post-sentència, ho comentava abans, no sé si és la Maica Olana, des de presidència es demanaven caps a Mossos d'Esquadra per les protestes post-sentència, i Buch i Pere Ferrer es van haver de blindar, es van posar molt forts per no fer més canvis en pro de l'estabilitat del cos.
Que, i els propis comissaris, que... no? Els propis comissaris que en aquell moment, com tu deies, era Sallent, també van deixar clar que ells farien de policies i que si les manifestacions havien d'intervenir amb l'Abrimo, intervindrien i punt i final.
No, es van haver d'autogestionar en aquell moment. Jo recordo perfectament que ells ho deien, estem sols, ningú de part política. Recordo que van arribar a explicar que el president, aleshores, Quim Torra, no va anar mai al CECOR aquells dies tan complicats.
Escolta, hi ha una, i no sé qui ho deia, si era la Rebeca o era l'Anna, que es preguntava que hi havia algú, Camberina, no sé què pot ser el verb Camberina, crec que és la Rebeca, pot ser
l'Anna,
Rebeca. L'Anna. Camberina, amb accés al conseller, vaja, per fer-ho metafòricament, que li xiu-xiueja cau d'orella. Hi ha noms i cognoms d'aquesta persona o d'aquestes persones, Anna, o no?
Jo vull entendre que és el seu entorn, és el seu gabinet, és, com dèiem, no? La Direcció General de la Policia, totes aquelles persones que estan més a prop del poder policial, no? D'aquesta prefectura, i que potser viuen més present al dia a dia, no? I també m'ha semblat molt interessant això que deia la Maica de la política comunicativa, no? Aquesta política comunicativa abans la liderava la Patrícia Plaja, actual portaveu del govern, ho feia amb molta eficiència, molta solvència, i pel meu entendre ho feia sempre a favor del policia, no? Des de fa un temps, doncs, ho lidera una altra persona i no sé fins a quin punt ara es deu més al polític o al policia. Ho desconec, la veritat. No t'ho sabria dir. Però sí que és veritat que s'hauria de reivindicar més informació, sobretot plegat, perquè tampoc és normal que els comissaris del cos o els intendents, és a dir, el cos en general, només sàpiga d'això o pel que llegeix a la premsa, que sempre tindrà un relat concret, o amb la carta que va enviar ahir el conseller en cap deixant anar el comissari en cap deixant anar algunes d'aquestes perles, no? Com dèiem, de mesquinesa, neutralitat política, etc.
Maica?
Bé, jo, la veritat és que a mi aquesta situació em provoca una tristor molt gran, perquè mentre estem parlant aquí, mentre ahir, doncs, l'Helena despatxava, fulminava l'Estela, que per cert a les 9 ja hi era el seu despatx, el seu nou despatx a la regió policial de Ponent, al carrer hi ha molts mossos, moltes mosses, que s'estan deixant la pell. Jo, perquè la nostra vida sigui més tranquil·la i sigui millor, i en aquests moments també hi ha homes que estan picant a les dones, hi ha agressions sexuals, hi ha violències, hi ha atracaments, hi ha furs, i passen coses, i amb qui confiem, i quan ens sentim angoixa i necessitem la protecció, a qui hem de confiar és amb la nostra policia. I fets i esdeveniments com aquests, episodis tan tristos com aquest, el que fan és debilitar la confiança de la ciutadania amb la policia, i el mal i les conseqüències són, jo crec, molt més profundes que bueno, doncs ara, en comptes d'Estela serà Seyent, després serà Rosa Bosch, i després, doncs no ho sé, quan vingui després hi ha canvi de govern, entendran que potser Bosch no els agradi i posarà un altre. I això no és un equip de futbol, que avui el meu director feia el símil amb un entrenador. Això és una institució que ha de perviure i necessita estabilitat més enllà del govern de Torn, que té tot el dret legítim de marcar determinades polítiques. Com, per exemple, i això no ho hem d'oblidar, i que també va provocar un gran conflicte, és que, bueno, tota la vida Mossos d'Esquadra havia tingut una defensa jurídica dins de la casa. O sigui, hi havia una direcció jurídica i uns lletrats d'interior que eren, entre cometes, l'enveja de qualsevol cos policial. Doncs res, això s'ha acabat. Això s'ha acabat, perquè, clar, en el moment que els advocats de la casa davant manifestants amb presumptes agressions de Mossos demanaven a vegades més pena que fiscalia, això va provocar, bueno, això és una acció partidista i política, que això era insostenible de cara a ser electorat, i per tant es va retirar la defensa jurídica. Doncs això és fer política.
Clar, jo amb això que deia la Maica, que jo també crec que és el més preocupant, quina és la solució a tot això, no? És a dir, quin és el camí que ara han de seguir els Mossos d'Esquadra? Amb la sensació interna, ens ho transmeten comandaments, però també gent de més a baix, i els sindicats de base també ho han dit, no?, d'aquest desgovern. Ara està de cap del cos Eduard Seyent, amb tota una sèrie de persones de comandaments que havien sigut purgades a l'etapa de Trapero, i ara, doncs, amb la destitució d'Estela, suposem que també hi haurà canvis. Tot això suma malestar al malestar del malestar. És a dir, el que diuen alguns comandaments, tot i que això és la policia, és que s'obrirà una situació ingovernable, d'alguna manera. Ingovernable en el sentit...
que s'han creat una mica, no?,
famílies,
sectors, famílies,
no?
Sí. És a dir, està tot molt... Ara que parlem d'enverinament, perdona, Rebeca, estem parlant de que la situació ara mateix dintre dels màxims comandaments també és una mica enverinada, no? Que posis qui posis, ja tot es llegeix amb aquesta òptica de i tu de qui ets, i per què et fiquen a tu aquí i tu allà. I per això l'etapa d'Estela, que potser havia de servir per fer una mica tàbula rasa, s'ha enverinat tan ràpid que, al contrari, no?, que ho acaba encara contaminant comandaments que fins ara no tenien aquesta llufa penjada a l'esquena.
Anirem acabant, però abans d'acabar, si em permeteu, he estat aquest matí, com deia, en Pere Ferrer, estat a Catalunya Ràdio amb la Laura Rossell, i li ha preguntat per la situació, i li ha preguntat pel que ha passat. Escolta'm, Pere Ferrer.
Estela no els hi va dir o Seyent o jo?
Miri, de converses en podem haver tingut moltes, i aquesta pot haver estat una més. Jo insisteixo, el punt d'inflexió i el punt de desencontre és en el moment en què una proposta tècnica elaborada per tenir quatre grans comandaments al capdavant de l'organització, després de tenir-la en un informe del Consell Assessor, no es veu amb força per defensar-la davant de l'organització.
Traduït?
Això el que vol dir és que l'estan acusant d'estar en contra de la feminització del cos, cosa que això és fals.
És fals.
Fons del comissari, propietat del comissari en cap, diuen que al final la proposta última Interior no ho desmenteix. Són 3-3, és a dir...
Oh, però és molt bèstia que hi hagi el director general de la policia que menteixi dient que és un tema per feminització del cos, que està en contra.
Clar, Interior el que entén és...
No, Rebeca, un moment, Rebeca.
Interior el que entén és la discriminació positiva, que és de totes les dones que tinguis amb la màxima puntuació, doncs fas totes les dones possibles a comissàries. Què s'entenia des de la prefectura? Home, entenem que un equilibri de 50-50 ja està bé i té en compte altres criteris, el territori, els serveis centrals, no? Però eren meitat i meitat. Llavors, és un argument que Interior vol jugar, és evident que el vol jugar, ell està en contra de la feminització, però és evident que quan tu proposes tres dones i tres homes, en contra de la feminització no estàs, no?
Aviam, Maica i Anna Ponsí. Maica, digues.
Sí, va, només, bueno, afegir això. Jo he parlat directament amb l'Estela, o sigui, ja ho dic obertament. No està, ell proposa tres noms. És més, nosaltres a La Vanguardia publiquem la seva llista de sis noms que defensa. El que passa, perquè, a més, ell no està en contra de la feminització. Ell el que intenta argumentar en una conversa molt dura amb el conseller aquell divendres al dematí és que, escolta'm, forçar la quota provocarà que al final els objectius que vulguis aconseguir se't giren en contra. I bueno, i ell recordava que havien intentat que s'havien presentat sis, o sigui, no estem parlant de la Balua, eh? Totes quatre, i al final és el propi el propi comitè que valora i fa les entrevistes, el propi tribunal, qui finalitza amb una llista de 12 que són possibles comissaris del cos. El que passa és que Estela el que defenia era 3 i 3. O sigui, anem a fer un procés que el cos entengui, que no es torni en contra de les elegides. Però, per tant, clar, ell ja sabia que en el moment que... Perquè, a més, ja vas veure Interior des del primer moment que diu no, ell era 2-4. Home, ja veies que un dels arguments que farien servir contra ell era, doncs, allò, que està en contra de la feminització i que és un misogen. Jo crec que és més lluny de la veritat.
Anna?
Sí, a mi el que em sembla és que això al final era una bomba de rellotgeria, és a dir, tot plegat estava una mica preparat estratègicament, no? Que a la que aquest home d'alguna manera proposés alguna cosa diferent a la línia política que era aquest 4-2, 4 dones, 4, 2 homes, ja està, estava tot servit amb safata perquè aquest dilluns acabés doncs, rebentant tot i saltant pels aires, no? És a dir, ja hi havia hagut aquella primera història que va publicar la Rebeca, de que hi havia doncs, aquell mena de pols, no? De que segons... Bueno, no ho ha desmentit, tampoc el director, ara l'escoltava, no ha desmentit que anés Estela i digués o jo o Sallent, no? Llavors allò ja va ser el primer indici i ara doncs, ha patat tot amb això de les comissàries, però jo també crec que al final si buscava la paritat, com es demana sempre 50-50, el 3-3 era com bastant assumible. Ara, la interpretació que em vulgui donar al Departament d'Interior, com deia la Rebeca, doncs segurament jugaran això, no?, per defenestrar-lo també públicament com una persona misògena, no?
És que per mi, Anna, aquest és el moment clau, diguem-ne, no? Una cosa és el detonant, que és això del nomenament de comissaris, i per l'altra, el moment en què la relació es trenca és el moment en què Estela els hi diu, abans de l'estiu, tot i que va transcendir mesos més tard, els hi diu, o Sallent o jo. I aquí és el moment en què la conselleria ja, diguem-ne, la confiança mútua queda totalment tocada.
Em sorprèn molt, és veritat que avui hi ha Consell de Govern, però Joan Ignasi Elena, que és un conseller rapidíssim, que no té cap problema a l'hora d'expressar-se ni d'explicar-se. És a dir, és de fet dels consellers que, en els últims anys, té menys problemes per explicar-se. Amb aquesta crisi, de moment, està la callada per resposta. Pot ser que esperi que demà hi ha ple al Parlament i ho expliqui davant del Parlament, que és una opció, o pot ser que, a veure, saber el que farà. Si hi ha una roda de premsa, de moment Salvador Illa li dedica a donar explicacions urgents al cap de l'oposició. Veurem què fa Joan Ignasi Elena aquests pròxims dies, el conseller d'Interior d'Esquerra Republicana. Són les 9:47 minuts. Benet Lligo, moltes gràcies.
A vosaltres.
Rebeca Carranco, moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, Anna Ponsí.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Maica Navarro.
A vosaltres. I una última pregunta,
sí,
que també ens han de contestar. Per què no posen el seient de número 1 definitiu? Per què? Perquè, clar, al final, posa el d'1. Si és tan insubstituïble, si està tan blindat, posa el d'1. No sé, és una altra de les preguntes que molta gent es deu fer. Escolta, per què no el tornes a posar d'1? Perquè segurament ell no dirà que no. No, ja està, ja no dic res més.
La maldat meravellosa de la Maica Navarro no té fronteres mai, ni amb ningú. Maica Navarro, felicitats per la feina a La Vanguardia, felicitats per la feina a l'Anna Ponsí, felicitats per la feina a la Rebeca Carranco, al País, felicitats per la feina al Benet Iñigo. aquí a RAC1, d'aquí uns moments la tertúlia convencional en aquest programa, d'aquí uns moments amb la Lola García, amb el Toni Aire, el Bernat de Déu i Joan López Alegre, aquí al món a RAC1, el dia que a les 11 parlarem de... Bueno, Basile, l'han fotut fora, no l'han fotut fora de Mediaset, amb l'Amèlia i el Broc, i el dia que parlarem amb un dels grans talents del teatre, es diu Nau Albet, i ara canta. Avui Nau Albet, aquí al món a RAC1.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
¿Cal llevar-te més d'hora per sortir a córrer? ¿Cal cantar a la dutxa? Cal prendre't un latte quan vas cap a la feina?
Starbucks. Allò que no et cal és allò que fa que cada dia valgui la pena.
Jo sóc el foc. Edilcamin. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèl·let per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca EK63. La qualitat Edilcamin en versió Smart. Per a més informació, edilcamin.com.
Només la mar t'ofereix el Mediterrani amb MSC Cruceros, també a l'hivern. Només MSC Cruceros et porta a Itàlia, França o Malta des de Barcelona. De 8 a 11 dies des de 449 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la mar, només MSC Cruceros.
El Departament Científic de Vivesoy diu que són més sostenibles perquè cultivem localment. Res, que no cal portar-ho de fora, si aquí en tenim de ben bo. No caldria tant departament.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Para aquellos que con su trabajo convierten los límites en retos. Para aquellos que con actitud y pasión transforman nuestro mundo. Isalain. Tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.
Sentir-te en forma. Quin és el teu motiu per entrenar? Tant si busques un entrenament en grup o individual, a Basic Fit podràs fer-ho amb qui vulguis i com vulguis. Apunta't ara i entrena per només 19,99 €. Fes del fitness un bàsic a la teva vida. Basic Fit. Go for it.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Era digital. Revolució tecnològica. ILSD.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
Els clients de Cuideo opinen. La Gemma va contactar amb nosaltres perquè buscava ajuda per la seva mare.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la.
Confia en Cuideo i troba els millors cuidadors professionals. Cuideo.
Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Entorn, gastronomia, diversió i Halloween amb amics, amb família o amb els més petits.
Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
Campingstarragona.com i tria el teu càmping.
Càmpings Tarragona, Unic Camping Destination.
Aquesta tardor, protegeix-te el doble. Si tens més de 60 anys, ets professional de la salut, pateixes una malaltia crònica o estàs embarassada, ja pots demanar dia i hora a La Meva Salut, Cita Salut o al teu centre d'atenció primària per vacunar-te contra la grip i la dosi de record contra la Covid-19. Més informació a canalsalut.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgi.
Plantar un arbre? Èpic. I que Zurich ajudi a frenar el canvi climàtic reforestant el planeta? Amb la iniciativa Una assegurança, un arbre, a Zurich plantem un arbre per cada assegurança que contractis. Consulta el teu assessor o entra a Zurich.es. Fem-ho èpic. Zurich.
Línia.
Encantat, línia de 20 gigas.
Dues línies.
Encantat, dues línies de 20 gigas.
I fibra.
Encantat, i fibra.
I per només 36,90. L'ofertassa de l'OUI. Només fins al 31 d'octubre.
Encantat, només fins al 31 d'octubre.
Corre a l'OUI.es o truca al 1456.
Si busques inspiració, puja el nou Kia Sportage o a qualsevol model de la gamma SUV de Kia. A més de gaudir del seu disseny modern, sempre estaràs connectat amb la seva tecnologia d'avantguarda. Aprofita les condicions especials fins al 31 d'octubre. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Aquest dimarts a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 70 milions. I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 70 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Segur que hi ha algú amb qui t'encanta viatjar, perquè tot ho fa fàcil, perquè et coneix molt bé, perquè al seu costat sempre surten els millors plans. A Baleària sabem que el lloc és important, però la companyia ho és tot. Amb tu, me'n vaig de pont, amb 35% de descompte en el teu viatge en ferri i en cotxe. Baleària.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
4 minuts i les 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i el periodista Toni Aire. A l'ull de poll, Diane Riba.
Bernat, Toni, Lola, Joan, bon dia i moltes gràcies. Hola, bon dia. Hola, tia. Bon dia, maco. Tu, a part. Dues notícies que ara podem dir. La primera... A les d'aquí una hora mal comptada, una mica més d'una hora, en aquest estudi el David Broc i el Víctor Lamela per parlar de televisió, una de les notícies de les quals volem parlar és des de si plega o no plega Paolo Basile com a CEO de Mediaset, Espanya. Doncs bé, ahir va haver un comunicat d'Itàlia que deia que no.
No embolic, no?
Sí, la notícia és que sí. Serà que sí. Serà que sí, però no serà una destitució. El que serà és que, segons hem pogut saber aquí a RAC1, se'n va. I se'n va perquè estava pactat des de feia 2 anys, des de l'estiu del 2019, perquè hi ha una relació d'amistat i d'estima profunda que tenen el senyor Paolo Basile amb el senyor Silvio Berlusconi, propietari de la cadena, amb la qual cosa era una sortida ja pactada. Per tant, en principi, no seria una destitució per les audiències baixes que té ara respecte a Antena 3, sinó que seria ell qui ja feia 2 anys hauria pactat amb Berlusconi la seva sortida del canal. Aquesta la primera. I la segona, que l'Audiència Nacional avui sembla el Camp Nou el dia del Barça-Madrid, perquè avui van Neymar declara, ha d'estar declarant a Raúl Sanlleí i després Florentino Pérez. Albert Pedrol, què tal? Bon dia.
Què tal, Jordi? Bon dia.
Què?
Doncs mira, que Neymar encara no ha arribat, tot i que segons l'ordre del dia havia de ser el primer a declarar pel brasiler. Arribarà tard i és per això que el president del tribunal, José Manuel del Amo, ha hagut de canviar l'ordre de les intervencions, malgrat que no n'ha dit quina és la raó per aquest delay de Neymar, tot sigui que volia evitar més imatges encara assegut al banc dels acusats. Sí, com sigui, com deies, ara està declarant Raúl Sanllehí, exdirector de futbol del Barça, i la gran novetat aquí a l'Audiència de Barcelona és que el retard de Neymar implica que s'avança la declaració de Florentino Pérez, que serà el següent a dir-hi la seva. Ho farà de manera telemàtica, això sí, com a màxim responsable del Real Madrid, que també, recordem, va intentar fitxar Neymar en el seu dia, i per tant l'empresa brasilera Disc, que és l'acusació particular, el vol a la sala.
Bé, doncs això, a l'Audiència de Barcelona, amb Sandro Rossell, amb Neymar, amb Bartomeu, amb Florentino Pérez. Neymar, que sí, deu tenir la vistiplau del jutge per dormir.
És que el jutge semblava més interessat en parlar de futbol que no pas en escatir si hi havia frau fiscal. Un espectacle indignant.
Sí, sí, indignant.
És a dir, a més, indignant perquè sap que l'estan filmant. Sí. És a dir, si tu saps que estàs a porta tancada, sí, dius, fas un comentari una mica... que només et falta l'escuradents, però, tio, saps, sí, sí, que t'està filmant tot Déu.
Perquè són la casta...
Que t'estan gravant són... i parles així d'una persona que està acusada. Sí,
però...
I fix... No, ja lo entiendo. Duerme. Només li falta dir, duerme un poc. No,
i va dir una frase...
Va dir una cosa que em va agradar molt, que no quiero... Diu, perquè...